corda, 3, 4, tota sola, 5, 6, i els meus amics, 7 i 8, ja són aquí.
Dona la volta al seu estiu i milers d'infants en situació vulnerable tindran l'oportunitat d'anar de colònies i casals. Ajuda'ns a fer-ho possible amb un donatiu a pereterres.org.
Macron o Le Pen? Què ha portat França a aquesta situació límit?
Marine Le Pen demanant tancar fronteres perquè França torni a ser gran.
A pocs dies d'unes eleccions crucials, Josep Cuní ens en dona les claus en un reportatge imprescindible.
Què està passant en França?
Aquesta nit, a 8 al dia.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva l'invent que revoluciona el món del bricolatge. Un set subjecte cargols i puntes amb un imant que et permetrà cargolar amb una sola mà. Fàcil i senzill. Amb el set Magnet Driver podràs fer qualsevol reparació de la manera més còmoda. La cartilla, dissabte 6 i diumenge 7 de maig, només a Mundo Deportivo.
RAC 1. Tots som 1.
Les 5 de la tarda, quines coses es
pica.
De res, res. A mi me gustan. Se tendría que contar en antena.
No.
Versió deluxe.
Això seria la meva, en fi, el meu enterro professional. En fi, Marc Pallato, bona tarda.
Bona tarda.
El Parlament cita a declarar 54, no ens estem de res, testimonis en la comissió que investiga l'Operació Catalunya.
Jo també.
Sí, Ernesto Kaiser, d'Estrella Invitada.
Gràcies.
Sí, a més també hi ha el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ho farà proposat per la CUP, la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i l'excúpula de la policia espanyola. Més detalls, Parlament, Joan Lluís García.
La cambra, com deia, ha citat més d'una cinquantena de testimonis entre polítics, policies i periodistes per mirar d'aclarir si el govern espanyol va engegar una operació policial per desprestigiar polítics independentistes. El PP ha votat en contra de totes les compareixences, menys la de l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso. Pels populars, la comissió és una simple maniobra de distracció. En canvi, des de la CUP han reclamat la compareixença del president espanyol. Escoltem Esperança García i Mireia Boya.
Aquesta comissió, que ha estat batejada com l'Operació Catalunya, és una comissió de l'operació distracció del govern, que va crear, en paral·lel, juntament amb la complicitat d'altres grups parlamentaris, aquesta comissió amb la intenció d'ocultar la comissió Vidal.
Demanem al cap de la claveguera del Regne d'Espanya, el senyor Mariano Rajoy, que vingui aquí i que ens expliqui a qui comprava, a qui pagava, per a fer què.
La compareixença de Rajoy ha rebut l'aval de Junts pel Sí de la CUP i a la Sáenz de Santamaría s'hi ha sumat també el PSC. Ara bé, tot apunta que el govern espanyol s'oposarà a aquestes compareixences perquè considera que no ha de donar explicacions si la petició arriba des d'una cambra parlamentària. Això tot i que amb el codi penal a la mà els podrien acusar de desobediència.
Més coses. Antonio Baños és el nou portaveu de Súmate. Baños ja era soci de la plataforma de castellanoparlants independentistes i ara s'incorpora a l'equip de comunicació. S'encarregarà de coordinar i difondre les noves campanyes de l'entitat i de representar-la als mitjans de comunicació. Recordem que el periodista i col·laborador de RAC1 va ser cap de llista de la CUP a les eleccions del 2015 i també diputat. I el PP de Badalona ha fet un intent de presentar una moció de censura a l'alcaldessa Dolors Sabater, però s'ha quedat en això, en un intent. La proposta plantejava una reunió amb el PSC per començar a parlar-ne, però la idea ha durat menys de dues hores. Els socialistes acaben de fer un comunicat en què diuen que no hi participaran perquè l'únic objectiu del PP és aconseguir protagonisme mediàtic i consideren una greu irresponsabilitat intentar polititzar les festes de maig de la ciutat. Badalona és avui notícia per partida doble. L'Audiència de Barcelona ha decidit reobrir la causa contra els regidors que van obrir l'Ajuntament el 12 d'octubre després que el jutge l'arxivés. I el govern assegura que Inspecció de Treball està comprovant si la contractació de personal en pràctiques al restaurant Àbac de Jordi Cruz és correcta. El secretari de Treball, Josep Ginesta, de moment evita fer-ne cap judici, però avisa que els aprenents haurien de cobrar.
S'ha de trencar aquella llegenda al voltant de que el jove ha de passar necessàriament per un període d'esclavatge amb una empresa per poder tenir una medalla d'ocupabilitat. Més enllà del que pugui haver passat i el que pugui estar succeint a l'Àbac, que ho desconeixem, i en tot cas hi han diferents versions, i en tot cas la inspecció quan hi vagi ho comprovarà què és el que ha passat, què és el que hi ha de cert i el que no hi ha de cert.
La denúncia a Inspecció de Treball l'ha presentat la intersindical CSC perquè vol aclarir la situació del personal que hi ha al restaurant Àbac. I Raimon ha esgotat totes les entrades per a l'últim dels seus concerts de comiat, que es farà el 28 de maig. Serà l'última vegada que el cantautor de Xàtiva actuarà en directe. En total són 11 actuacions que farà el Palau de la Música i que començaran demà. Per la resta de recitals encara queda alguna entrada disponible.
Als esports, el jutge José de la Mata ha obert judici oral a Neymar, els pares del jugador, el president Bartomeu, l'expresident Sandro Rossell, el Barça i el Santos pels delictes de presumpta estafa per simulació contractual i corrupció entre particulars. De la Mata ha fixat en 3,4 milions d'euros la fiança que hauran d'abonar els acusats de manera conjunta a l'espera que es fixi data pel judici. En l'escrit, de la Mata aclareix que actua per obligació, complint el mandat de l'Audiència Nacional de reobrir el cas quan ell havia decidit arxivar-lo. D'altra banda, el president de l'Atlètic Club, Josu Urrutia, no ha aclarit avui en roda de premsa si Ernesto Valverde continuarà sent el tècnic del conjunt basc. Urrutia ha dit que tenen una conversa pendent per tractar el tema i que Valverde és la primera opció. Encara en futbol, aquesta nit, a les 9:05, el Celta rep el Manchester United en l'anada de les semifinals de l'Europa League. I en bàsquet, avui es jugaran dos partits pendents de la jornada 30 de la Lliga Endesa. A 9:15, ICL Manresa a Madrid, i a 10:15, al Tenerife Baskonia.
Aquell lloc no s'assembla gaire a un restaurant, i ells no són cambrers, però on m'has portat?
Tenir una primera cita en un concessionari no és que sigui gaire normal. Com tampoc no és normal que puguis emportar-te ara un Seat Ibiza superequipat des de 9.600 euros. I que més inclogui l'assegurança a tot risc durant el primer any és extraordinari. Informa-te'n a Seat.es.
I durant les properes hores continuarà el temps tranquil. El sol es combinarà amb algunes bandes de núvols poc importants i només escaparà algun ruixat al Pirineu. L'ambient es mantindrà molt suau. Demà pujaran un parell de graus les temperatures i es formaran boires a prop del mar.
RAC 1. Els matins del cap de setmana, dia lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Consells bàsics. Aixeca't d'hora. Que hagis entrenat bé. Sopar lleuger i sopar bé. Posa't molta vaselina a l'entrecurs.
Com?
També, tirites pels mugrons. I l'últim, comença suau i acaba fort.
Dia lliure, la marató del cap de setmana. Amb Xavi Bundó, RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts a només 4 dies de les eleccions franceses en què els ciutadans d'aquest país hauran d'escollir entre el jove Emmanuel Macron, un, podríem dir que desconegut pel gran públic, entre d'altres qui us parla, que fa només 5 anys que es dedica a la política i que ara mateix és l'alternativa a la ja més coneguda ultradretana Marine Le Pen. Avui descobrirem, voldrem conèixer què hi ha en joc en aquestes eleccions i qui són aquests dos personatges. Per què ha crescut tant, per exemple, el Front Nacional a Marine Le Pen? Com s'entén el fenomen de Macron? Qui és i què representa? Pot haver-hi alguna sorpresa el proper diumenge o Macron guanyarà, com diuen algunes enquestes, fins i tot per 20 punts de diferència? Bé, per respondre a aquests interrogants, saludem a aquesta hora el Joaquim Colomines, que és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Català del Moviment Europeu. Senyor Colomines, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al programa.
Gràcies per convidar-me.
Ahir els dos contrincants es van enfrontar en un debat televisat, no sé si va tenir ocasió de veure'l, perquè hi havia gent que la xarxa es queixava de que cap cadena, en aquest cas espanyola, bueno, que en el territori espanyol
el
no, es pogués,
veure,
no es podia veure, no? I després d'aquest debat televisat, totes les enquestes donen com a guanyador a Macron. Va ser un debat inèdit perquè mai abans un candidat de l'extrema dreta hi havia participat. Escoltem alguns dels moments d'aquest enfrontament dialèctic.
Macron és el candidat de la globalització salvatge, de la precarietat, la brutalitat social, de la guerra de tots contra tots, del saqueig econòmic dels nostres grans grups, de l'escorxet de França pels grans interessos econòmics.
Sou la veritable hereva no només del cognom Le Pen, sinó de tot el partit de l'extrema dreta, de tot un sistema que viu d'explotar la còlera dels francesos. Ja fa 40 anys que en aquest país tenim Le Pen candidats a les presidencials.
El debat va ser dur i intens, però la candidata ultradretana no va fer propostes, en aquest cas, electorals.
No feu cap proposta. La vostra estratègia és embrutar, fer una campanya de mentides i falsificacions, i el vostre projecte és viure de la por. El vostre pare n'ha viscut durant dècades. Sou un paràsit.
França serà dirigida per una dona, o per mi o per Merkel, perquè no fareu res sense demanar-li permís.
Professor, en un país com França, quina importància té un debat d'aquestes característiques?
Els debats són molt importants a tot arreu, i especialment aquests, els últims anys. Sempre es parla en ciència política, en comunicació política, el primer debat Nixon-Kennedy, no? I ara jo estava escoltant el que ahir vaig veure per la televisió, i és molt diferent veure-ho per la tele que veure-ho per,
que escoltar-ho per la ràdio.
Recordem que aquest debat tan famós, Nixon-Kennedy, les persones que estaven a casa van donar per guanyador, que van sentir per la ràdio, des de casa, van sentir per la ràdio, van donar guanyador a Nixon. I en canvi els que miraven per la tele van donar guanyador a Kennedy. Veient aquests talls, sentint, escoltant aquests talls de veu que acabem d'escoltar per la ràdio, i si haguéssim continuat només per la ràdio, per la tele, evidentment, canvia molt. El debat va ser molt intens, inèdit, en el sentit de que, des del començament, a un nivell molt, molt alt, els periodistes van estar desbordadíssims pels dos candidats. Ella el que feia era emetre eslògans. Sí, eren dos perfils, dos registres molt diferents. Jo penso que Macron feia el de candidat presidencial, que feia propostes i que deia això es podrà fer perquè quantificava econòmicament. Ell ha estat ministre d'Economia fins fa 4 dies, no? I en canvi ella el que feia era un discurs molt demagògic, si em permeteu, molt populista, amb un eslògan darrere de l'un altre. Ella, evidentment, doncs, anava per la seva clientela, no?
Macron és ara mateix, com dèiem, el favorit, i els seus 39 anys podria convertir-se en el president més jove de la història de França, però Marine Le Pen ha retallat la seva distància aquests últims dies. Ara mateix la diferència, segons algunes enquestes, està entre, en aquest cas, entre ells dos, és de 20 punts. Vostè contempla la possibilitat que les enquestes s'equivoquin, com s'han equivocat amb el Brexit, amb Trump i Clinton, i amb tantes altres enquestes amb resultats contradictoris? Podria passar que aquestes enquestes no donguessin aquest vot ocult que finalment es produeix en el moment d'unes eleccions com les franceses, és a dir, que finalment guanyés Le Pen?
Jo no sé si guanyarà Le Pen, naturalment espero que no guanyi Le Pen, però jo no diré que tot està guanyat, ni molt menys, com sembla que s'ha imposat en un esperit, un estat d'ànim, no?, a la política francesa. Ara ho comentàvem abans de començar el programa, seria la tercera vegada. O sigui, els francesos avisats ho estan, les enquestes s'han equivocat i s'equivoquen molt, per dos motius. Un, que molta gent enganya. Segon, que molta gent, o sigui, no diu el que realment el seu vot, que després serà sincer, per dir-ho així, no? Hi ha moltes persones que tenen intenció de votar segons qui, però els hi fa vergonya. Hi ha un nivell d'indecisos molt alt. Això ha fet que les últimes eleccions no cal anar al Brexit, La Barbera de Sant Joan, recordeu que estàvem menjant coca i cava, Doncs l'endemà ens vam aixecar amb la gran sorpresa,
Sí, sí, no.
I la nit del 7 al 8 de novembre, gran sorpresa.
Per això li pregunto, sorpresa. Que no es torni a reproduir la sorpresa que hem viscut amb el Brexit, en aquest cas amb Trump Clinton, i si anem en remuntem més encara amb el tractat de pau a Colòmbia amb les FARC, que també
en torni de diferent, no?
Bueno, però és igual, també les enquestes deien una cosa i em resulta una altra.
Jo el que voldria dir és que res està tancat, que tot és possible, que molt probablement, esperem, que sigui així pel bé de França i pel bé de la Unió Europea, per bé nostre també, que guanyi Macron, molt probablement per menys distància de la que diuen les enquestes.
Si li sembla, obrim l'objectiu amb Macron. A veure, qui és Macron i què representa Macron? D'on ha sortit? Perquè de cop i volta no era un dels candidats de referència ni en partits tradicionals de la dreta ni partits tradicionals de l'esquerra. Sí. D'on surt Macron? Qui és Macron?
Macron és un candidat, si es pot dir així, nou en el sentit que ell no ve de la política clàssica, per dir-ho així. Ell és una persona que té una trajectòria molt, molt típica a França, Ell va fer filosofia, no és un tema menor, va ser assistent personal de Paul Ricoeur, que és un filòsof molt important, ha estat un filòsof molt important a França i a Europa, va fer filosofia, va fer Sciences Po a París, Institut d'Estudis Polítics, va fer l'ENA, l'Escola Nacional d'Administració Pública, per tant, ha fet la trajectòria típica del que diuen els enarques, els grans, els funcionaris de França, no? I la novetat és que quan ell, aquestes persones, després d'aquesta trajectòria, d'una llicenciatura, Sciences Po de París, especialment de París, i després a una gran escola, no només l'ENA, Politécnic, per exemple, el mèrit, des d'un punt de vista intel·lectual i d'esforç, és tan gran que pel fet només d'haver entrat a aquestes grans escoles, ells ja són funcionaris. Quan acaben aquesta trajectòria, ells poden escollir, i aquí hi ha un tema important, ells poden escollir quedar-se a l'alta administració pública i, si volen, poden pujar dalt a la política i poden tornar quan vulguin. Per tant, tenen bitllet d'anada i de tornada. Això és un element. Però després també tenen el bitllet de sortir de l'administració, de la política, de sortir, i poden tornar quan vulguin, és a dir, els hi guarden la plaça. I aquesta persona el que va fer, que és una novetat, és que quan va acabar no es va quedar a l'administració pública, sinó que va ser fitxat, per dir-ho així, una persona brillant, molt ben preparada, brillant, ambiciosa, com sabem i com veurem a continuació, va ser fitxat per una de les banques més importants d'Europa, Banca Rothschild. I allà ell va ser un home d'èxit, banquer, per tant, podeu comptar, contactes amb el món financer de l'alta indústria, multinacionals, no només franceses, sinó europea, internacional, molts contactes, va guanyar molts diners, això és lícit, oi? A través de Jacques Attali, que és un conseller encara de l'època Mitterrand, el va presentar al president François Hollande. Van presentar, bueno, i François Hollande posteriorment el convida a participar a l'Elisi, en el seu gabinet.
Al govern?
Sí, en el gabinet, a l'Elisi, de conseller, el número 2 de l'Elisi, secretari general adjunt. I ell està 2 anys allà, i posteriorment, un home d'èxit, doncs li proposen ser el ministre d'Economia. I ho accepta, i a veure si, ministre d'Economia. Bé, ara fa l'abril passat, ell veu que hi haurà noves eleccions, veu el panorama, i crea aquest moviment que es diu En Marxa. En Marxa.
El crea ell.
El crea ell, sí, de no res, crea ell. Emmanuel Macron, En Marxa. Jugant amb joc de paraules, EM. Vale. I a l'agost següent, al final d'estiu, ell dimiteix de ministre d'Economia, ja clarament per ser candidat.
Però En Marxa, disculpi, professor, En Marxa, sí, sí, sí. La seva filosofia és En Marxa cap a on?
O sigui...
No, és un partit, és un moviment. És un moviment.
Però En Marxa...
En Marxa se suposa...
Què seria, com un... com un Podemos?
No,
vull dir que en Podemos...
No. Ell es presenta com un moviment que pretén fer les reformes que els partits del sistema no han fet. No han fet o no han sabut fer. I ho han dit, jo m'hi poso. És molt agosarat, i també cal dir, que ell ha triomfat, ha anat endavant, perquè els dos pilars del sistema de partits de la Cinquena República, els dos candidats dels dos partits grans, s'han enfonsat. Per motius dels respectius partits, però també perquè, i això és una paradoxa, les eleccions primàries, que en podíem parlar, les eleccions primàries bàsicament voten naturalment, no?, els militants dels respectius partits. S'han tirat un tret al propi peu cada un, perquè han elegit els dos candidats, van sortir elegits, tant Fillon com Amon, són dos candidats que no eren guanyadors.
Bueno, pels que necessiten, diguéssim, van seguir la conversa però necessiten apunts, Fillon era el candidat...
Del golisme, del partit del sistema, per dir així, del centre dreta.
El conservador, no?
Sí, si no és el mateix, però sí. Fillon, sí. I Amon era el candidat del Partit Socialista. Però el que em refereixo és que...
Amon, disculpi, que ja va guanyar Sarkozy. Ai, perdoni, Sarkozy.
Abans dels primàries.
Abans, sí. Exacte.
El que vull dir és que aquests dos candidats representaven l'extrem més gran de cada un d'aquests dos partits. Fillon era més la dreta de la dreta, per dir-ho així, i Amon era l'esquerra de l'esquerra. Fillon va punxar, i això és una lliçó que hem de treure, aquestes eleccions, no? Només amb la legalitat no n'hi ha prou, s'ha de ser honest. El que havia fet ell, ho havia fet moltes persones, però si vols arribar, si vols pretendre arribar a dalt de tot, a l'Elisi, has de presentar un full immaculat. Val? I en pràctiques de nepotisme, fitxar la seva dona i dos fills seus per unes feines que es podien fer si les feien, però les van cobrar amb diners públics sense haver-les fet. Ell va punxar en aquest sentit, i Amon estava molt mal situat per ser un candidat guanyador. Què vull dir amb això? Que havent fallat aquests dos pilars dels dos grans partits, li van deixar una autopista molt gran a Macron. Per tant, ell és el candidat d'un no partit, d'un espai molt gran, que aquesta és una virtut que té ell. Ell pot replegar vots del centre-esquerra, dels més moderats dels socialistes, el socioliberalisme, i pot recollir vots de l'ex-UDF Modem i també dels més progres dels moderats, per dir-ho així. Per tant, ell pot dibuixar un perímetre, que diuen a França, força ampli. Això és una virtut del candidat Macron.
I Marine Le Pen, qui vota realment? Quin és el perfil de votant que... Seria un perfil similar al de Donald Trump? El votant, diguéssim, gent que, doncs, que vol recuperar una mica l'aposta de Donald Trump, no?, de producció en el propi país, sí, que la immigració és la culpable de...
França primer, com deia.
França primer, no? Una mica el discurs Donald Trump però a la francesa, o quina és una mica les línies, la ideologia que té Marine Le Pen?
Marine Le Pen, primer em deies qui el vota, després què defensa, no? Qui el vota? El Front Nacional l'ha votat especialment sempre, un electorat jove, masculí, amb pocs estudis, de zones industrials desestructurades, en zones amb un nivell d'atur molt elevat, zones amb grans dificultats econòmiques, socials. Per tant, era això que s'anomenen les banlieues de les grans ciutats. Si veiem els mapes del Front Nacional, coincideix molt el mapa de les zones amb més atur a França amb les zones més desindustrialitzades, amb les zones del vot del Front Nacional, que és aquí la costa del Mediterrani, i a dalt, al nord de París, la zona de l'illa, que havia sigut indústria siderúrgica, molt important, metal·lúrgica, però que a finals del segle XX, XXI, doncs s'ha anat avall. Una novetat d'ara és que les zones rurals de l'interior, amb poca immigració, que era una zona exclusiva del partit gaullista de tota la vida, molt vot masculí jove, que treballa al camp, s'ha passat cap a
Marine Le Pen.
Cap a Marine Le Pen. Marine Le Pen és el vot dels anti. Anti-Unió Europea, anti-euro, anti-immigració. Els de dalt, ella juga molt a l'eix a dalt i baix, no? És a dir, aquestes persones que tenen per dificultats, per un nivell d'estudis baix, dificultats econòmiques, tenen un futur magre, per dir-ho així, és l'electorat propi del Front Nacional, els que tenen por a la globalització, els que tenen por a l'obertura. Per tant, ella juga molt amb aquest eslògan que diu un nom de poble, nom del poble. Jo sóc el candidat, la candidata dels de baix. Dels de baix. I ella juga molt, volem dir, l'altre és el candidat dels de dalt. També un altre element que no és menor, ella ha eliminat, ha tapat, primer el seu pare, que el va expulsar del partit.
Quina relació hi ha entre el pare i la filla? Perquè el pare ha dit que fins i tot avui ha fet unes declaracions dient que havia fet un mal debat la seva filla. Vull dir, no li dona, diguéssim, tampoc, dir, que està molt, li dona masses empentes a favor.
Sí, sense el pare no hagués arribat la filla, això és evident, no? Però
no, sí.
No, políticament em refereixo. Políticament em refereixo. Però el que vull dir, el vell Le Pen, que només veure'l ja espantava, sí, sí. El que pretenia, si em permeteu una expressió poc elegant, poc republicana i molt frontista del Front, que volia tocar els ous, vale? I Marine Le Pen el que vol és governar, que són dues coses diferents. Perdoneu, l'expressió, expressió pròpia d'ell, i per tant, si tu vols governar, el que has de fer és baixar el llistó perquè molta gent pugui entrar dins, i per tant, hi ha coses que molesten, hi ha coses que aixeca el llistó i per tant no et votaran. El vell Le Pen, per dir-ho així, molestava i per tant el va expulsar del partit.
Sí, sí, el va fer fora.
Sí, que no és un tema menor, tenint en compte les relacions i l'electorat que ha representat el Front Nacional en aquest sentit. El cognom seu, Le Pen, l'ha amagat. Les sigles del partit les ha amagat. Només posava, si veieu imatges d'aquesta campanya, posava Marine President i un nom de poble. Ella ha renunciat aquesta última setmana a ser la presidenta del Front Nacional. No sé, s'ha de ser molt tonso perquè t'enganyin, oi? Perquè pensant, perquè deixes la presidència, deixes... Però què vull dir amb això? Doncs que ella ha anat baixant el llistó perquè molta gent, doncs, pensés que en aquest sentit la podia votar, si fos més fàcil votar-la, no? Ella, el que sí que ha fet, i que això ha tingut molt, un gran encert, perquè tonta no en té res, el que ha fet és desdimonitzar, desdimonitzar el vell, l'anterior Front Nacional. I l'ha volgut normalitzar, ella defensa els valors republicans, ella defensa el feminisme, ella, cosa inèdita, en el seu equip de campanya darrere hi ha persones de color, impensable en el seu pare, Per tant, ella el que està fent és posar les coses fàcils, per dir-ho així,
Intenta fer un partit més transversal, no? Més transversal, que arribi el que deia vostè,
ampliar el perímetre per la dreta, per la dreta més clàssica, més vella, per dir-ho així, però com que els extrems es toquen, i a part de l'antic partit comunista, Front de Gauche, per dir-ho així, doncs que també l'he fet l'ullet.
Comunistes voten a Le Pen?
Bueno, clar, és que on treia vots el Partit Comunista? I el Partit Comunista de França fa anys que ja no es presenta a les eleccions, perquè va ser el Partit Comunista més immobilista d'Europa, els que va ser més conservador del comunisme, del marxisme, per dir-ho així. Es va quedar sense clienteles. Molt electorat d'aquestes zones que deia abans, més desestructurades, d'aquestes banlieues, de les grans ciutats, zones amb un nivell d'atur molt alt, que és on t'ha anat a viure bona part de la immigració, s'han passat d'una banda a l'altra.
Després de la primera volta, tant com vostè deia, el republicà François Fillon com el socialista Benet Hamon van sortir ràpidament, en aquest cas, van sortir del mapa, sí. I van donar suport a Macron.
Sí.
Però no deixa de sorprendre Mélenchon, que és el líder de França Insumisa, sí, que no ha fet el mateix. De quin perfil polític estaríem parlant amb Mélenchon i quina importància té que ell no vulgui donar suport explícit a Macron?
Bé, una novetat d'aquestes eleccions és que fins ara, o sigui, recordem, rebobinem, fa 15 anys enrere, el 2002, quan el pare de Marine Le Pen, quan ja Marine Le Pen passa la segona volta, per gran sorpresa a tothom, val? Doncs des d'aquell moment, que ja venia d'abans, hi havia dos fronts, per dir-ho així. Hi havia el front nacional i hi havia el front republicà. I el que s'anomena el cordó sanitari, de tots contra el front, funcionava i va funcionar. Jo recordo aquella campanya electoral, doncs d'una pancarta que deia abans un lladre que un violador. Lladre era el Chirac, perquè estava acusat de finançament il·legal al seu partit a l'Ajuntament de París, on ell havia estat alcalde molts anys, abans un lladre que un violador de drets humans. Val? I veies molta gent que físicament anava allà a votar amb un estapà, no? Feien teatre, però perquè estaven votant el Chirac, que no el podien veure. Bé, això s'ha trencat, malauradament, s'ha trencat. Ara hi ha tres fronts. Hi ha el front nacional, hi ha el front republicà i el front de Gauche, per dir-ho així. Val? I aquest front nacional, Le Pen, i el front de Gauche, per dir-ho, Mélenchon, comparteixen el discurs anti-elites, anti-establishment, comparteixen el discurs anti-Unió Europea, i compartir aquest discurs els de dalt i els de baix.
O sigui que amb Mélenchon i Le Pen allò que els extrems es toquen.
Els extrems es toquen i jo penso que és una molt mala jugada, jo penso que se li tenen pedres al taulat ja no cal dir la llarga, a la mitja, perquè jo penso que és d'un error molt gran que Mélenchon no demani el vot pel candidat del Partit Republicà, per dir-ho així. Ell ho fa perquè d'aquí un mes i mig torna a haver eleccions, la tercera i quarta volta, per elegir en principi els diputats, però després és d'on naixerà el proper govern, no? I ell pensa en tenir el grup, de la mateixa manera que ell s'ha menjat bona part de l'electorat socialista, doncs vol menjar bona part perquè el grup d'esquerres important de l'Assemblea Nacional sigui el seu. Però dit això, jo penso que hi hauria d'haver una ratlla vermella ben gruixuda, que és el discurs a favor o en contra dels drets humans. I aquesta senyora no ho té en compte, això. I els drets humans són els drets universals, no els drets nacionals per als francesos. I això jo penso que és una ratlla vermella que no s'hauria de trepitjar, i almenys això la passada.
Ara que parlava de properes eleccions i a les legislatives, expliqui'ns, perquè al final ens fem un taco-taco, aquest cap de setmana s'escull la presidenta de la República, però després venen altres eleccions. La presidència de la República i després venen altres eleccions. Com es reparteix això? Com està estructurat a França?
Sí. A França, des d'una reforma, la Constitució del 58 no ho preveia, però hi va haver una reforma al 62 que el president de la República, que és la figura política més important, és, abans comentava, no? Va dissenyar De Gaulle, va dissenyar una presidència XXXL, molt gran, i que després De Gaulle a tots els hi ha anat gran. Tots els dient a gran, i la sensació és que a França està en un tobogan.
També a François Mitterrand?
François Mitterrand va voler omplir a François Mitterrand els anys de De Gaulle, 58, quan crea la Cinquena República, va escriure un llibre, va publicar un llibre que es deia El cop d'estat permanent. O sigui, aquest president, que s'ha dissenyat el propi De Gaulle, té tants poders que és un cop d'estat permanent. Quan ell va arribar a la presidència de la República, no va modificar res del que ell havia dit,
ja li anava bé.
I uns golistes, perquè De Gaulle hi havia mort, van escriure un llibre que deia El cop d'estat continua. Bé, doncs rebobinem i tanquem parèntesi. Ara s'elegeix la institució política més important, que és la presidència de la República, un sistema electoral a dues voltes. Primera volta es presenten tots els candidats de tots els partits, i a la segona volta, molt fàcil, passen el primer i el segon. La urna electoral, per dir-ho així, és la mateixa aquí a Perpinyà, Catalunya Nord, que Marsella, que Tolosa, que Lió, que París. És a dir, el que està en joc és el mateix. A la primera volta es diu que es vota amb el cor, és un vot sincer, i la segona volta
amb el cap,
per excloure. Per tant, les eleccions presidencials. La reforma que hi va haver el 2000, reforma constitucional, va reduir de 7 anys, que era el mandat presidencial, el va reduir a 5, i renovable una vegada. Per tant, el president ara només pot estar
10.
5, i si renova, 5 més 5. Per cert, el president sortint és l'únic president que no s'ha presentat a la reelecció, que és molt significatiu de la crisi del Partit Socialista, François Hollande, i del balanç en poble. Tanco el parèntesi. Després de les presidencials venen les legislatives, per dir-ho així, i que és el que s'anomena allà col·loquialment la tercera i quarta volta. A la tercera i quarta volta, a l'Assemblea, al Parlament, sí, hi ha 577 escons. que coincideixen amb 577 districtes petits en, a tot França. Val? A la primera, que serà la tercera, a la primera volta de les legislatives funciona el mateix sistema. A la primera volta cada partit presenta el seu candidat, la gent vota amb el cor, i la segona volta, que serà 8 dies més tard i s'ha de passar una barrera del 12,5%, es presenten els que hagin superat aquesta barrera, que generalment són el primer i el segon, però en alguns casos passen tres. Val? Mm. A la quarta volta i última, per dir-ho així, doncs també es vota el mateix sistema amb el cap, per excloure. Però votar amb el cap fins ara volia dir cordó sanitari. Tots fronts, excepte el front. I, però per què són importants aquestes eleccions? I acabo aquesta paragrafada, per dir-ho així.
No entenem res,
perquè són tan importants les legislatives. D'aquestes tercera i quarta volta, les eleccions del Parlament, en naixerà el proper primer ministre i govern. Per tant, al sistema semipresidencial hi ha el president de la República, que és elegit ara per vot sufragi universal directe, i d'aquí un mes i mig, el mes de maig, s'elegiran els diputats i diputades, del qual en naixerà el primer ministre i tot el govern. I de gol no havia pensat mai que potser alguna vegada els ciutadans votarien diferent el president del Parlament, i per tant del govern. I això va passar per primera vegada el 86. La cohabitació, és això, ningú la vol, perquè és una paràlisi total. Imaginem-nos, que hi ha un president de la República d'un color i un primer ministre amb tot el seu govern, no d'un color diferent, sinó oposat, que davant de pugem o baixem impostos, un diu cap aquí, l'altre cap allà, davant d'Europa, més Europa o menys Europa, un diu cap aquí, l'altre diu cap allà.
I qui té més poder, el primer ministre o el president de la República?
Sempre en té més el president
de la,
però en aquests casos el primer ministre surt reforçat, però sempre queda per sota.
Escolta, i cara a un futur, ja sé que ara és política ficció i potser no ve el cas, però Macron quines línies d'actuació proposa i Le Pen quines línies d'actuació proposa? És a dir, perquè es parla de que durant tot aquest temps François Hollande havia de fer unes reformes, però no s'ha acabat de, no s'ha atrevit a fer-les, sí. I en canvi Macron, com vostè deia, sí que es veu amb ganes de tirar-les endavant.
Que es vegin ganes no vol dir que es pensi...
Per això li dic, no? Quina és les línies d'actuació que tenen tant Macron com, i el que deia vostè, si les podran portar a terme o no, depèn del que surti després, un mes i mig després, a les legislatives.
Sí, Macron ha guanyat perquè té un discurs nou, ell es presenta com a renovador, com que hi ha molta crisi de la política, molt rebuig als partits polítics, pensen que és bo que hi hagi un candidat que sigui nou, ell no ho defensa així, però el seu programa és clarament socioliberal. És a dir, perquè ens entenguem, el que va representar Tony Blair, que ara justament fa 20 anys que va arribar a Downing Street, que ve a dir, créixer més i repartir millor. Créixer més, o sigui, crear més riquesa, però a la vegada repartir-la millor. La novetat a França és que a França tots els partits, també el gaullisme, que això és una novetat, és un tema inèdit, no?, a França, el gaullisme, tot i ser de la família de la centre-dreta, també ha estat estatista. Val? Doncs la novetat de Macron és que no és estatista. Pensa que no cal que tot ho faci l'Estat, que si hi ha societat civil organitzada, el que aquí diem societat civil, oi? Que aquí ho defensem, això, oi? Majoritàriament, doncs, si hi ha entitats de societat civil que funcionen, no cal que ho faci l'Estat. I això és una novetat dins del panorama francès. Ell és reformista en aquest sentit, de fer reformes dins del sistema, i l'altra gran novetat és que ell és un europeista de dalt a baix. I ell no només vol que França sigui present, sinó que ell pretén liderar també les reformes que li calen a Europa. Jo els meus alumnes, perquè s'entengui aquestes dos perfils tan oposats, jo els dic, i això s'entén molt ràpidament, Macron té el suport d'Obama.
Avui ha estat...
Avui de nou. Marine Le Pen té el suport de Donald Trump.
Ja està tot dit,
no? És a dir, la imatge, si guanyés Marine Le Pen, és la d'Atlàntic, de Donald Trump, Marine Le Pen, Putin. I això, que ja existeix en part, doncs el tercer plat seria pitjor que els postres, no?
Però Macron té una senyora molt gran, és molt estrany això. Això no s'explica? Això ha sortit a la campanya electoral? Però senyores...
Home, hi ha hagut alguns episodis que han portat una certa polèmica. Fins i tot Macron ha tingut que sortir, ha fet algun comunicat desmentint i negant perquè ell, en fi, no vol entrar en aquest joc, que s'apuntava fins i tot que això era allò... notícies o, si més no, rumors interessants que venien en aquest cas de Rússia. No, no, de Rússia. De Rússia. Que tot això aquí estava jugant una carta, en aquest cas, Vladimir Putin. Perquè li interessa que surti Le Pen.
Evident, a Rússia li interessa i a Putin li interessa qualsevol dels candidats que vagin contra la Unió Europea, que vulguin afablir la Unió Europea, que vulguin afablir Europa. Això és evident, no? Del que deia vostè, sí, del que deia vostè, el tema de la vida privada, per dir-ho així,
eh? Se n'ha parlat d'això.
Sí, tradicionalment a França, respecte a Estats Units, França han estat més moderns, per dir-ho així. És a dir...
Tots han tingut dones.
Tots han tingut dones.
Bueno, França Hollande, quan va arribar a l'Elisi, un dia va sortir amb un cas que es veu que tenia...
I Mitterrand tenia una mandanguela.
Bueno, fins i tot fins...
Mitterrand tenia dues senyores i dues famílies i que vivien a l'Elisi, les dues.
I una filla secreta.
I fins al dia de la seva mort, del seu enterrament, no va sortir públicament a Mazarin, la seva filla, no?
18 anys més té ella que ella.
Fixa't.
Em penso que 24.
Home,
però és igual, és igual.
Són 39 ell, 57 ella.
No ens barallarem. És igual, és igual.
Sí, és igual.
No, però el que em refereixo fins ara, que la vida privada, a França, han separat molt vida pública de temes privats. I tothom sabia moltes coses de Mitterrand, de Chirac, en podem explicar algunes tan gruixudes que no les expliquen ara per aquí, de Giscard, evidentment d'Holanda, de Sarkozy. Tots han tingut els seus temes, no? Tots han tingut els seus temes. Però... a França, des d'un punt de vista públic, s'ha separat el ser un bon president, un bon governant, tema de diners públics, amb la vida privada. I la vida privada pensen que és privada. Així com als Estats Units, se li demana que una coherència entre el discurs públic
i
els privats, i que tenen un discurs molt purità, per dir-ho així, molt exigent, a França sempre s'ha deixat marge, per dir-ho així, no? Sí, en el cas... però, dit això, en el cas actual, i malgrat això, la vida privada és important. Fins ara era impensable, que el candidat a la presidència de la República, que excepte una, Ségolène Royal, tots han estat homes, no tingués una família, per dir-ho així, formal, estable, com tradicional, convencional, i per tant que hi hagués una persona que ocupés el rol de la primera dama. I aquesta primera dama que hi ha ara, com es comenta, doncs sí, es comenta això, que es porta molta diferència de té la seva...
És la seva professora, no?
Professora, sí, anterior professora.
Però, senyor Marcelí, si fos al revés, ja sé que és un tòpic, però vostè no ho comentaria, això, si fossin 20 anys al revés.
Això seria lo lògic.
Seria lo normal.
Lo lògic.
Sí. Sí, una primera conclusió, per dir-ho així, si guanya Macron, que és el que esperem molts, els demòcrates, oi? Doncs serà el primer d'una següent generació. Si el candidat del partit gaullista hagués estat Alain Juppé, hagués estat una continuïtat, una bona continuïtat, jo penso, del primer model. És a dir, Juppé encara era l'últim dels primers, perquè representava aquest home d'estat, amb experiència, que havia estat de diferents ministeris, una persona molt, molt correcta. Era el candidat guanyador. Es dona la paradoxa, que tant un com l'altre van elegir, tant els gaullistes com el Partit Socialista, candidats que difícilment podien arrobar a dalt de tot, no?
Home, crec que té 39 anys, vull dir, clar, és que...
A França és molt jove, 39 anys és molt jove. És molt jove.
Professor, avui ho hem de deixar aquí. L'esperem un altre dia, bueno, un altre dia. Passarà les eleccions per comentar la jugada, perfecte. Perquè això serà, en fi...
Molt interessant. Diumenge a les 8.
Que no tinguem, novament, una sorpresa.
Que no tinguem una tercera sorpresa.
Perquè, com ha dit vostè, hi ha hagut ja dos nits que ens hem anat a dormir amb uns resultats i quan ens hem llevat, doncs creiem...
Gran sorpresa, i gran decepció.
Brexit sí.
Per tant, els francesos estan avisats. Això és un bon senyal.
Sí, perquè estiguin avisats no vol dir que vol dir
també és veritat.
L'avís que tenen.
També és veritat.
Professor Colomines, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè. Molt bé, gràcies.
Professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Català del Moviment Europeu. Fem una pausa, seran 4 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
La Generalitat informa que les tovalloletes humides han de dipositar-se a la paperera i no al vàter. Els cotonets, el paper de cuina, les compreses, les gases i els bastonets, encara que l'embalatge indiqui que són biodegradables, també han d'anar a la paperera. Si es llencen al vàter, generen sobrecostos elevats en el sanejament de l'aigua, ja que es converteixen en una massa compacta que embussa canonades i depuradores. A escala europea, aquests sobrecostos arriben als 1.000 milions d'euros anuals, quantitat que paguem entre tots en el rebut de l'aigua. Un tractament adequat dels residus d'higiene personal redueix els costos de sanejament i millora el medi ambient. Si vols més informació, entra al web de l'Agència Catalana de l'Aigua o truca al 012. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Diccionari energètic català de gas natural Fenosa. Potència contractada significa el màxim d'electricitat que pots consumir alhora sense que saltin els ploms. Parlem el teu idioma. Truca'ns al 900 100 251 i t'ajudarem a estalviar ajustant la potència que necessites al teu negoci. Gas natural Fenosa. Fet i dit.
Descobreix la televisió sense límits. Aconsegueix amb La Vanguardia un Smart TV NPG de segona generació amb sistema Android. Televisió a la carta amb lliure accés a internet per navegar i descarregar qualsevol aplicació. Emporta't la Smart TV de 24 polzades per només 189 euros. Cartilla aquest dimecres i diumenge amb La Vanguardia. Botigues de recollida VIP i PC Box.
Aquest any més, més espectacle, més música, més gastronomia i molta més animació. La Fórmula 1 com mai l'has imaginat, del 12 al 14 de maig al circuit de Barcelona-Catalunya. Aconsegueix les teves entrades a circuit.cat.
El solo d'una guitarra del mig d'una cançó. Aquella tornada. La cançó que tant t'agradava i que ara també adora el teu fill. Els clàssics no tornen perquè mai no han marxat. Vins René Barbier. Els clàssics no fallen mai.
A Tossa de Mar, del 29 d'abril al 7 de maig, arriba a Tossa, Flor de Mar, la festa de les flors.
Fira d'herbes, remeieres i mel, tallers d'Ikebana d'olis medicinals i de cosmètica natural, menús gastronòmics, sardanes, poesies, sortides de natura i la Vila Vella engalanada com mai l'has vist.
Viu l'experiència de Tossa, Flor de Mar.
Més informació a infotossa.com.
Recordes les despeses que vas pagar quan vas signar la hipoteca, notaria, gestoria? Doncs ara pots recuperar-les. A Arriaga Asociados t'ajudem a sol·licitar-ne la devolució. A més, revisarem si tens clàusula sol per reclamar-la conjuntament i sense que hagis d'assumir cap mena de risc. Consulta'ns al 926 41 00 o al nostre web, Arriaga Asociados. Fem-ho fàcil.
Aquest estiu seràs protagonista d'una gran aventura. Les colònies a Rosa dels Vents. 8 dies tot inclòs des de 299 euros. Rosa dels Vents Punès.
Em barallo molt amb la mare perquè som iguals. I és clar, xoquem. Però després no hi puc estar enfadat ni 5 minuts. La pròxima vegada que la vegi, li faré una abraçada que no se'n recordarà mai més dels disgustos que li he donat.
Aquest dia de la mare troba una manera de dir-li el que sents. Ja és aquí l'extra del dia de la mare de l'ONCE. Aquest diumenge, 7 de maig, 17 milions d'euros. No ho deixis passar. Compra-la avui mateix i digues-li en gran. ONCE.
Amb la tarifa web de Verti estalvies només per calcular la teva assegurança de moto online. Així que si ets moter, a més d'estalviar-te el copilot indecís, estalvies en la teva assegurança. Fes servir el CAP. Estalvia a Verti Ponés.
Cansat? Necessites l'Estenolit. Amb només una presa d'Estenolit al dia, de seguida et recuperes i notes la diferència. Perquè l'Estenolit es nota.
I per quan no arribis a tot, Estenolit Dinàmic. Estenolit i Estenolit Dinàmic de Laboratoris ERN. Tu tries.
Hola, veí, ja he vist que per fi t'has posat una alarma.
Sí, la de Securitas Direct, com la teva.
I com és que t'has decidit?
Home, no volia arriscar-me a ser l'únic veí sense alarma.
Protegeix el que més t'importa amb l'alarma de Securitas Direct, amb detecció anticipada per portes i finestres, capaç de detectar el lladre abans que entri a casa teva. Truca gratis al 944 45 46. Securitas Direct, 944 45 46.
Mama, els ous neixen a la nevera.
Papa, la llet es fa dins del bric?
Del 3 al 5 de juny, més de 200 cases de pagès obren les portes perquè descobreixis l'origen dels nostres aliments. Entra a benvingutsapagès.cat i planifica't un cap de setmana d'activitats i gastronomia. Fundació Alícia, Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Dos minuts, arribarem a tres quarts de sis de la tarda. Ja és possible escollir un vi fàcilment i encertar-lo, en aquest cas, allò que se'n diu a la primera.
Hi ha un nom només, aquí. Només podem parlar de Raïmat, que presenta una nova col·lecció de vins classificada en 10 intensitats. Va de més suau a més intensa, i d'aquesta manera cadascú el seu paladar,
Fort,
a vostè li agrada fort, per exemple. A la Nunu segur que li agrada una cosa més d'agulla. Vull dir, clar, cadascú té una mica el seu gust.
El vino blanco,
Doncs miri, si vol un vi blanc suau, el Raïmat Clamor, d'intensitat 2, o un vi blanc més intens pel senyor Buigas, el Raïmat Castell d'intensitat 8.
Ah, 8, està bé, està
bé. Entreu a raïmat.com i gaudiu de la increïble sensació d'escollir bé. Feu-ho i veureu que no hi ha dubte amb Raïmat.
M'agrada fort a mi.
També sí, ens ho ha dit dos cops. Sí, sí, ja ens ha quedat clar.
A mi també.
Temps per la ciència. Saludem en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts els dos.
Hola, parada.
Bé, una primera qüestió que tractarem al programa, que fa temps que hi penso i que avui el Josep potser té algunes claus, i és, es vol parlar concretament dels desfibriladors que s'han instal·lat en llocs públics. I bona pregunta de si la gent els sap fer servir. És la pregunta que sempre m'he fet jo de, en cas de...
Però de què riu?
Sí, què riu? Què li fa gràcia de si es fa servir o no un desfibrilador?
No, aquestes preguntes que et fas tu, que bueno, fan gràcia que et preguntis.
Però que no s'ho pregunta vostè.
Vostè en una situació d'emergència sabria fer-lo un alt desfibrilador?
Jo vaig més enllà, perquè si ens ensenyen a desfibrilar però no ens ensenyen a fibrilar... Saps, abans de desfibrilar, has de fibrilar? Dic jo.
No, si perquè fibrila sol, fibrila sol.
Ah, fibrila sol.
I a més és greu que fibrili, per tant, no.
Si fibrila del sol, tranquils.
No li riguis, Dani, per favor.
Oh, aquest tio, és que em fa gràcia, em fa gràcia.
A veure, Josep, a veure.
Bé, doncs és una pregunta molt normal, veiem desfibriladors cada cop n'hi ha més, cosa que està molt bé, i és legítim preguntar-se això. Com hauríem de reaccionar, no? Un desfibrilador, potser val la pena que expliquem què és un aparell, els que he instal·lat en llocs públics són automàtics, sí, 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 que diagnostiquen una aturada cardíaca ells sols de manera automàtica, i en cas de que hagin d'actuar ells sols restauren la capacitat del cor de bategar. Quan el cor fibrila, el que li passa és que manté activitat elèctrica, però les cèl·lules del cor no bateguen de manera acompassada, o sigui, el cor no bombeja sang, és com si tremolés el cor. Aleshores, el desfibrilador li fa com una mena de reset, de manera que el cor pugui tornar a bategar tot, a fer contraccions amb totes les cèl·lules coordinades i bombejar sang. Aleshores, això funciona o no funciona? És el que acaben de mirar uns metges de Dinamarca.
No, que funcioni, sí. El que la gent els sàpiga fer anar, aquesta és la pregunta.
No que funcioni l'aparell. Funciona tenir els aparells distribuïts en llocs?
Bona pregunta.
Saps on n'hi ha un? A la plaça de l'Ajuntament de Queralbs. I jo estic segur que està col·locat pels disgustos de la família Pujol. Segur estic.
Digues.
Està aquí el meu apunt.
Bé, uns metges de Dinamarca han mirat,
s'ho juro,
amb una mostra de 3.000 pacients al llarg de 10 sí? anys, què els passa un mes després de tenir una aturada cardíaca. I han comparat aquells que són reanimats amb el massatge tradicional, el massatge cardiorrespiratori, aquells que són reanimats amb desfibrilador, i aquells que no reben ajuda dels ciutadans que estan en aquell moment per allà, no? Resultats, si miren el dany cerebral, o sigui, persones que tenen un dany cerebral greu i queden incapacitades, tot i que han sobreviscut, els que reben el massatge tradicional tenen un 38% menys de risc que aquells que no els hi fan res. Però si els atenen amb desfibrilador, no és un 38%, sinó un 55% menys de risc. Per tant, és més eficaç el desfibrilador que no el massatge cardiorrespiratori típic, aquell que li van ensenyar al Dani a fer un curs de
presó. Recordeu que ho vam fer aquí, que vam fer l'Staying Alive fa un parell o tres d'anys?
Hombre, si m'acuerdo, de eso del boca a boca.
No, perquè dijimos precisamente que no hacía falta hacer el boca a boca. Bueno, què més diu l'estudi?
Doncs si en lloc de mirar el dany cerebral mires la mortalitat a 30 dies, o sigui, les persones que les primeres hores la superen, però què els hi passa el mes següent, el massatge tradicional, el risc de mortalitat es redueix un 30%, que està molt bé, però amb el desfibrilador es redueix un 90%. Fixa't. Per tant, la conclusió és que tenir desfibriladors distribuïts en llocs públics
Carals.
Funciona.
Ah, Carals, n'hi ha un.
Clar, el pas següent és, molt bé, què hem de fer perquè funcioni?
Ara, això.
Aleshores, hem estat parlant abans amb el Dani.
No, la idea és que en principi qualsevol persona el pot fer anar, perquè ja les instruccions són molt fàcils. Ara, si no ho saps, jo entenc que tu et trobes algú pel carrer i no t'atreveixes a agafar el...
No coses, home, que...
No, però sí que ho has de fer, home.
Ves si encara l'acabaràs matant.
Com ho saps si té un problema cardíac o no?
Tu no ho has de saber, perquè tu li poses... Allà t'explica les instruccions, són molt senzilles, i...
tu li poses com unes plaques, el que sigui, i ell detecta si realment és una parada cardíaca o s'ha desmaiat, perquè tu no tens per què saber si és que li ha tingut una baixada de tensió, una pujada de sucre...
Està dormint allà, el tio.
A terra, no? A terra al mig del carrer.
Si està dormint, sí que es pot diferenciar. Llavors, tu li poses això, a l'aparell mateix detecta si realment és una aturada cardíaca o no, si és una aturada cardíaca ja et diu com procedir per activar-ho, i en principi ho fa...
El mateix aparell
ho fa tot.
És com aquelles pales d'hospital, una mica allò...
Seria semblant que li poses, seria com adhesiu que li poses al pit. Sí que jo crec que...
Però l'has de desbotonar, diguéssim.
Home, no, clar. L'has de desbotonar.
No ho poses damunt de la camisa.
No. Això també... No sé si arriba aquest detall, jo entenc que el sentit comú potser també ho explica a les instruccions.
Perdoneu.
Jo crec que estan molt pensats.
Sobre l'abric té...
Sí, té molta utilitat.
I si és un pecho lobo como clapés, ¿esto funciona o hay aquí un aislamiento?
No, en principi hauria de funcionar. Jo crec que ara molts estan instal·lats, no tant perquè els agafem la gent del carrer, sinó, per exemple, si n'hi ha una a zones molt transitades. Jo no sé si aquí aquest edifici del grup Godó n'hi ha alguna abans.
Sí,
el hall.
Doncs és bastant probable que la gent que hi ha, la gent de seguretat i de recepció, doncs que potser han rebut algun...
Sí?
Algun... Home, jo crec que sí, que deuen haver rebut algun curs de formació.
No sé.
Gent que passa pel... per exemple, agents de la Guàrdia Urbana, col·lectius d'aquests, no tant que tu, Toni, baixis i hi hagi el gustès i hagis de ser tu el que l'hagi d'atendre. En principi, la idea seria, per exemple, jo també no sé si grans magatzems, zones molt poblades, jo crec que els treballadors, jo sé que en moltes zones, per exemple, els hospitals, centres de recerca, sí que molta gent fa formació per atendre un cas.
Mira, Dani,
un cas així.
El cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes diu que en tenen 14 d'ús públic a punt perquè qualsevol ciutadà sense formació prèvia...
Sí. I han escrit a Caralps.
Que pesat està en Caralps.
A la porta de l'Ajuntament està, eh? Ho vaig veure jo i hi havia un cartell, senyora Ferrusola,
sí,
que era justament, ho vaig estar el fi de setmana, que el dilluns s'emetia el foraster i hi havia cartells pel poble perquè la gent es mira el foraster. Sí. Que va ser el dia que van venir a casa seva i no hi era.
Qui va anar?
El Quismas Ferrés.
Què va venir?
El Quismas Ferrés va venir, però no hi era.
Està una mica sorda, senyora Ferrusola.
Què ha de venir a casa meva? Per què ha de venir
com
a casa meva?
Això
ja va sortir fa temps. Va sortir per la tele, això.
Ah!
Sí, ja fa...
Però que cap de setmana no, cap de setmana no.
Fa dos anys.
Mare meva.
Fa dos anys. Què dius de fa dos anys?
Bé, total. Que no tingueu por i que si us trobeu en una situació malauradament... Jo he dit que he viscut una reanimació d'algun parada cardíaca i és molt espectacular veure com acaben de salvar una vida en aquells instants.
Molt bé.
I després de dubte, recordeu que el desfibrilador és automàtic i si no de desfibrilar no ho farà, en cas de dubte és millor actuar que no fer-ho.
Senyor Marcelí, ara parlem de ciència, però a partir de les 6 també parlem d'una altra ciència, no?
Sí, de la bona. De l'autèntica, de la tradicional.
He dit perquè jo de vosaltres dos no marxaria avui.
Ja he vist el llibre que té el senyor Marcelí.
Sí,
l'hem estat comentant abans.
Parlarà dels remeis de sempre amb pocions.
Pocions.
Ungüents i herbes medicinals.
Que segur que molts funcionen, eh?
Sí, sí.
Segur que molts.
Home, i tant.
No, i tant, que una cosa no treu l'altra. I tant. Però si la majoria de medicaments es basen en plantes i en remeis de tota la...
És el segle XVIII que tenen estat documentat tota la feina que fan els caputxins.
Bé, d'això en parlarem a partir de les 6 amb el senyor Marcelí, el seu convidat.
Però fa coses meves o és entrevista?
No,
és entrevista, que jo també sé fer entrevistes, eh?
I ara, mica, de tothom vol el seu...
Que se llaman caputxinos como los monos.
Que com los cafés.
Los monos se han capuchino y sí. Esto también, ¿por qué?
Ara el caputxí que està aquí esperant estarà molt content.
No, però se llama igual.
D'aquest
comentari. No sabia,
oye, Vane, vete a dar una vuelta. Va, vete a la peluquería.
Que... Un momento, al váter. Te pintes así como la mona.
Escolti,
que...
Jo se lo preguntaria al que viene a hablar del libro.
Bueno, anem a parlar d'una altra qüestió. Gens de la longevitat. Longevitat. Un projecte que estudia l'ADN de persones centenàries, entre elles una família amb 4 germans que van viure per sobre dels 100 anys.
Sí, això és un tema, pensant en el senyor Marcelí, hi ha una família on un va viure fins
als... L'altre dia, perdona, vaig veure una dona que va morir als 143.
Mentira.
No,
això no sé.
Això, ell deia que havia mort, però no hi havia...
Pensar, com pot ser un cas d'arribar?
Passar a les 60 és impossible, ja t'ho dic ara. Que passa que no hi ha gent que viu més, hi ha gent que menteix millor, o falsifica millor els documents, perquè mira l'altra notícies, la gent que mor. És impossible passar la 60, si està ple de guerres i coses. Pràcticament no neix mai ningú. Has vist una notícia que neixi algú? Tothom mor.
Doncs el Ramoncino té més de 60.
No, t'enganya, home. Que ara té 60.
Bé, doncs no, hi ha molta gent que passa dels 100 anys. Per exemple, sí, aquests germans, n'hi ha un que va començar a treballar a la borsa abans del crac del 29 i va morir el 2015, als 109 anys. Això té un germà de 103, una germana de 101.
No són anys. Tu.
No són anys, això. I per exemple, una de les germanes, la Helen, va fumar durant quasi 95 anys. Sí, que deu ser la persona
sí, el cigarro,
que deu haver fumat més que els de Mad Men. Doncs bé, hi ha un investigador que està analitzant, perquè més molts d'aquests ha agafat una comunitat, són una comunitat de jueus d'unes 670 persones, que són molt homogènics genèticament, perquè diuen, a més aquesta gent molta no ha fet una vida especialment sana. O sigui, això, hi havia que eren fumadors, eren sedentaris, menjaven una mica, vull dir que no cuidaven especialment la dieta, i per tant diuen, això vol dir que hi ha alguns gens que els protegeixen, perquè per exemple aquests germans, doncs, que han passat dels 100 anys a més en bona salut. Llavors ara estan fent, analitzant tot el genoma d'aquesta gent centenària per veure quines variants tenen, quines peculiaritats tenen que els protegeixen i els fan viure més temps, per a partir d'aquí veure si podem prevenir o ajudar a entendre per què apareixen certes malalties en certes persones, en certes edats, i cosa així poder arribar tots a la seva edat, senyor Marcelí.
Perquè avui vindreu. Vostè, senyor Marcelí, per quants va,
No, bueno, tinc una edat ja...
Josep,
no m'atrapareu.
Un equip de biòlegs ha descobert que el cervell dels ocells, senyor Boigues, que viuen a llocs amb tràfic, es fa més gran.
Ah, sí, això és interessant.
Això no vol dir que siguin més llestos, El dia que condueixin els cotxes, aquell dia sí que, saps? Tenir el cervell més gran és contraproduent, perquè et peses més i a l'hora de volar costa més, per tant no és molt
intel·ligent. Trànsit.
No, això és no veritat, trànsit. Una de les coses que limita el creixement del tamany del cervell dels ocells. Clar que és un inconvenient per volar.
Clar, exacte.
Però resulta que al món cada any moren en accidents de trànsit 250 milions d'ocells.
Què diu ara?
Que no passen pel passapet tots, o què? Són tots els ocells de meu. Què fan? No. Baixen tant. Puja amunt, burro.
Tan vola.
Volen per on els sembla millor i de tant en tant, doncs, mira, xoquen amb un vehicle.
Però que no veuen
el cotxe.
El que hauríem de fer és volar a altres planetes que no hagi trànsit. Això s'hauríem de fer.
El que s'ha preguntat un biòleg de la Universitat de París Sud, s'ha preguntat per què a uns ocells els atropellen i altres no.
Exacte.
I ell, en fi, té una hipòtesi, que és que evitar accidents requereix intel·ligència, i la intel·ligència requereix, doncs, un cervell una mica gran. I llavors ha pensat, potser els ocells de cervell més gran es salven més. Aleshores, aquest doctor té un conegut que és taxidermista, que, bueno, està dient que taxidermista es dedica...
No sap què és.
Que és el de taxi.
Es dedica a dissecar animals. Des de fa dècades. Fa més de 30 anys que dissecar animals.
Dissecar taxista.
Total, que aquest home, des de fa dècades, ha estat apuntant les dades de tots els animals que li arriben. N'apunta l'espècie, n'apunta el tamany, el pes dels diferents òrgans...
Sí.
I té una mostra de més de 3.500 ocells de més de 200 espècies. I això li ha permès valorar, doncs, el tamany del cervell en funció del risc de mort en accident. I què li passa? Doncs que precisament com més petit és el tamany del cervell respecte al tamany del cos, més probable és que un ocell sigui atropellat.
Veus?
En canvi, aquells que tenen el cervell gran, aquests no els atropellen. Cosa que dona peu a la hipòtesi precisament que el trànsit està empenyent els ocells
per a
evolucionar cap a
només els espavilats es poden reproduir, perquè els altres moren xafats per cotxes
entrelastrats
contra la vida d'un camió.
Ara, què riem?
Ah, no sé, de què riuen.
Això de dissecar taxistes està bastant ocorrent.
En fi, avui ho hem de deixar aquí, perquè, clar, amb el convidat que té després, vostè necessita un temps, no?, per desenvolupar.
Una estoneta per explicar coses interessantíssimes.
La Vane, si pot anar a donar un tomb, també...
Jo crec que el dels caputxins és una molt bona pregunta.
Sí.
I el cafè
també. Tot va d'anar de la
mateixa banda. El frare que ve ara és com aquell del temps, que sí? Però en tamany natural.
Ara tot això que esteu dient, li dieu amb ella la cara.
Sabeu que aquí fora se sent la ràdio.
Jo no he dit res. Jo no he dit res.
Heu vist que aquí darrere hi ha un gos?
Un gos? Sí, aquest és de la segona hora que el tenen aquí.
És un dibuix en paper.
Aquí hi ha un gos aquí.
Està emparedat. Són dos emparedats.
També està amb el taxi.
Josep, Dani.
Preguntar-li de mi parte si li gusta más plátano o banal.
Moltíssimes gràcies.
Dos minuts.
Gràcies a vosaltres. I les 6.
RAC 1.
Un veritable hunter és pacient i com sap esperar el moment adient. Sap que el seu moment ha arribat. Vine a Viladecans de Style Outlets i atrapa els millors descomptes fins al 70% de les teves marques preferides. Adidas, Desigual, Lodi, G by Guess, Guterich, Nautica, Nike. Viladecans de Style Outlets. Hunters welcome.
Al Jardiland estem d'aniversari i ho celebrem amb tu. Fins al 14 de maig tenim moltes ofertes en plantes, animals i decoració. I sortegem un cap de setmana en una casa rural. És l'aniversari de Jardiland. Troba les nostres botigues a jardiland.es. Jardiland.
També són els nostres diners. També és el nostre coixí familiar. Amb Mutuactivos, empresa del grup Mutua madrilenya, inverteixes en els mateixos fons en què inverteix la Mutua, amb les mateixes condicions, amb el mateix equip d'experts i amb tota la solvència d'una gran companyia. Truca al 93 341 7601. Mutuactivos, junts amb la Mutua.
Del 4 al 7 de maig, a l'Espai Firal de Mataró, novena edició de la Fira Motor Total del Vehicle d'Ocasió. Quilòmetre 0 i 9 en condicions excepcionals. 4 únics dies, més de 150 vehicles amb condicions inigualables. Recorda, del 4 al 7 de maig, Fira Motor Total a l'Espai Firal de Mataró. No hi faltis.
Et falta temps per anar al súper? Deliverri fa la compra per tu a supermercats i botigues d'alimentació. Escull els teus productes i una mama shopper escollirà la millor qualitat i el millor preu. Un repartidor t'ho entregarà en una hora o quan tu vulguis. Deliverri, anem al súper per tu.
Entra a deliverri.com o descarrega't l'app.
I a la pista central del circ, l'únic, l'insuperable aniversari de Supercor, que realitzarà un increïble 10% de bonificació en totes les compres superiors a 35 euros. Passeu!